Amb aquest punt d'esports acabam. Més notícies demà a les 8 a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. De 8 anys amb tu. Som grans.
L'Oasi. Amb Adrià Quatrecases. IB3 Ràdio.
A aquesta hora ja refresca l'Oasi, per això estem encenent un foc.
Atraqueu-vos, que ens explicarà una història.
Estic aprofitant per preparar-me una infusió. No vull passar la nit assedegat. Ja ho vaig passar prou malament l'altre dia per no disposar d'un got ple amb el que hidratar-me. Estava tan assedegat que vaig passar-me tot un capvespre caminant, allunyant-me de la bassa per endinsar-me a l'entorn més boscós d'aquest racó de món. No us enganyaré, eh? Aquí no hi ha massa arbre fruiter, ni massa arbustos amb fruit comestible, ni tan sols la terra és fèrtil per sembrar-hi res. No hi ha abundància de comestibles. Escassegen els recursos per fer-te un suc. I no hi ha màquines de vending d'on treure refrescos, perquè el repartidor, clar, no li sortia a compte el trajecte. Així que si t'agafa la set a mala hora, aquí a l'Oasi tens un problema. Perquè no només són pocs els fruits sucosos a l'abast, sinó que, a més, ens els repartim entre tots els que rondem per aquí. Guineus, merles, martes, ratolins i servidor. Funciona com un bufet lliure d'hotel barat. Tot allò menjable està a la vista i qui primer ho agafa, primer s'ho menja. I aquella tarda jo estava mort de set. No havia estat previsor per filtrar-me un got d'aigua de la bassa i necessitava alguna fruita carregada de suc per fer-me passar aquella sequedat de la llengua. Endinsat al bosc, vaig veure la llum. Vaig veure un raïm penjat d'una branca que em feia ullets. M'esperava, com si sabessin de la meva urgència, aquells grans ennegrits pel sol semblaven col·locats pels déus per salvar-me. Uns déus recargolats, això sí, perquè el raïm era prou amunt d'aquella mata com perquè jo no hi pogués arribar ni posant-me de puntetes. La meva salvació era allí, penjada, però havia de trobar la manera de salvar les distàncies i poder-la engrapar. Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a l'Oasi, el lloc més remot possible i l'espai radiofònic on ens fem companyia. I amb aquesta distància, amb aquestes vistes privilegiades, ens mirem al món amb certa distància per treure-li ferro, perquè no deixarem que l'actualitat ens faci passar pena. Avui parlarem de gestació subrogada, que sí que és un tema delicat i tal, però com que ja aquesta setmana hem tingut una famosa, que té 68 anys, que ha aparegut a Miami en una cadira de rodes que carregant una criatura que havia parit algú altre, doncs el tema torna a estar en boca de tothom i en parlarem. Connectarem també amb l'Axel Camarasa, el nostre corresponsal a les Pitiuses, que ens presentarà la seva llista electoral, perquè ell segueix encaparrat a presentar-se el 28 de maig a les eleccions, encara que no sé jo si és el més aconsellable. I dedicarem també uns minuts de meditació radiofònica a Marga Proens, una altra que també està de precampanya i que aquesta setmana s'ha hagut de sentir de tot després de, diguem, com se'n diria d'això, un desafortunat dinar amb un condemnat per corrupció, per finançar il·legalment campanyes electorals del PP. Mira, no, potser no va ser la millor tria. Ella ja ha admès l'error, però, evidentment, tots els seus rivals polítics se li han tirat el coll per aprofitar l'avinentesa. Poseu-vos còmodes, que ens farem costat durant la propera hora aquí a IB3 Ràdio, els vostres anfitrions. Serem una setmana més, jo mateix, n'Adrià Quatrecases, i la meva pròpia ombra, de la que no puc desempallegar, encara que vulgui. Estàs bé, ombra?
Sí, sí, podria estar millor, però no em puc queixar. Sempre depèn de qui ho comparis.
Sí, això és veritat. Si ho comparen amb l'Anna Obregón, per exemple, com estàs?
Ho he comparat amb l'Obregón molt millor que ella.
Ho veus? Recordeu que si voleu rebre cada setmana el link per escoltar l'Oasi Online, us podeu apuntar a la newsletter del programa. És gratuït, és molt senzill, simplement heu d'entrar a l'adreça ja.cat/l'Oasi i deixar-hi el vostre correu electrònic per rebre cada dilluns el nou enllaç per escoltar-lo.
Passa de llarg de l'Oasi. El refugi d'humor i sàtira d'Ivetres Ràdio.
Com és això?
Bé, ara ho explicàvem, no? L'Anna Obregón, que per la gent més jove que no sabeu qui és una actriu que en el seu moment doncs, va ser molt mediàtica, molt coneguda, i que ara segurament ja no sabeu ni qui és, perquè fa anys que no treballa, i que ha tingut una dissortada vida, diguem, posterior al seu èxit mediàtic, que va passar fins i tot per la pèrdua d'un fill fa poc més de 3 anys, i que aquesta setmana ha estat notícia perquè s'ha... com dir-ho, ha adquirit una criatura. No l'ha parit perquè no és seu, però sí que ha nascut del ventre d'una altra dona. Mira, que ens ho expliquin els companys del dia millor, que ho explicaran millor que jo.
Són tendència Anna Obregón i l'etiqueta aberració. I ho és per una exclusiva que ha fet pública la revista Hola, una publicació que no és molt habitual en aquest espai. Jo crec que avui s'estrena.
Maria, era d'això precisament que xerràvem aquí de fora, per això m'he despistat, i no, és vera, no m'ho solen fixar en aquestes revistes del cor, però aquesta notícia ha incendiat literalment les xarxes.
No, a veure, un moment. Literalment no. No ha incendiat literalment les xarxes, perquè si el tema hagués incendiat literalment les xarxes, tots hauríem vist sortir fum de les nostres butxaques. I jo m'he trobat literalment buidant-me un extintor als pantalons quan he sentit això, perquè diu, clar, literalment ha incendiat les xarxes, i llavors vinga, fot-li a l'extintor i després explica-li a l'ombra el que ha passat quan em veu amb tot l'entrecuix ple d'escuma. Per tant, alerta amb l'ús excessiu i incorrecte de la paraula literalment. Es genera alarma i confusió amb aquest adverbi que s'utilitza malament tot sovint. En llenguatge modern hauríem de dir que aquest adverbi està sent abusat i és víctima d'una violència lingüística. Però va, tornem al tema, va, que aquí hem vingut tots a linxar. I aquesta setmana toca a l'Obregón, que com que no cau massa bé ningú, doncs és carnassa fàcil. Vinga, fot-li.
I tot començava amb el tuit de la revista Hola. Exclusiva. Anna Obregón, mare d'una nina per gestació subrogada a Miami. I la publicació acompanya el tuit amb una imatge d'Anna Obregón asseguda en una cadira de rodes amb un infant en els braços.
No sóc expert en parts, perquè sóc mascle, blanc, cis i tal, però tot i la meva falta d'expertesa, sospito que el tema del part no té tantes seqüeles físiques si qui pareix és un altre. Que li prenguin la criatura, passi, però no li fotis també la cadira de rodes, no? Perquè això és maldat, no li prenguis la cadira de rodes a la persona que sí que ha parit. Home, això és de ser mala persona, això és excessiu, mira, la criatura va, però no li prenguis a sobre el vehicle. A veure, a no ser que formés part del contracte. Vull dir que potser van acordar que li llogava el ventre i que amb el preu hi entrava el desplaçament. Ja us he dit que jo no sóc expert en parts. En canvi, del que sí que puc parlar amb coneixement de causa és de gestació subrogada, perquè és cosa que els homes vivim en primera persona. Els homes subroguem la gestació de les criatures, de les nostres criatures, a les dones. És que és així. Som fastigosos, ja ho sé. Quan ens agafa el caprici de voler-nos reproduir, ens hi encaparrem. Vull tenir descendència, peti, perquè em surt dels collons, literalment. Però llavors ens adonem que no podem gestar nosaltres. No podem gestar nosaltres, els homes, per problemes biològics que, bueno, que ara no venen al cas i que a més estan passats de moda. No podem gestar. I què fem? Ho deleguem. Busquem una persona que ho faci per nosaltres. No, i els hi fem passar per una pila de penúries, Nàusees, turmells inflats, antulls, de tot, mesquines. I a sobre els ho fem fer gratis! A sobre, gratis! No, i després arriba el dia del part i au, ens diuen, bé, aquest infant, ara és teu. Un jutjat ho inscriu, el registre civil ho apunta allà i pum, passem a ser tutors legals d'algú que no hem gestat. Però som així de repugnants, els homes, ja ho sabeu totes. Nosaltres ens sentim amb el dret de tenir fills, i si no pot ser per les bones, ho som per les males. Ens aprofitem de la nostra posició de poder en una societat patriarcal. No, i és intolerable, eh? És intolerable.
Exemple, l'usuària Aitana Follana, que piula. Anna Obregón ha anat a Miami per l'infant que s'ha comprat per gestació subrogada als seus 68 anys. Entenc el dolor de la pèrdua d'un fill, però això no és manera de superar-ho. La foto abandonant l'hospital en cadira de rodes com si es tractés de la recuperació postpart és dantesca.
Hi ha força preocupació per l'edat i per la cadira. Per la cadira de rodes. Sobre els anys? A veure, sobre els anys potser hi hauríem de donar alguna volta. Vull dir, de seguida se'ns escapen de la boca els prejudicis sobre com una persona és massa vella per cuidar un bebè. Igual que se'ns escapen els de com una persona massa jove pot cuidar un bebè. I ens passa tenint una pila d'evidències sobre la incapacitat de molts que, sense ser ni massa vells ni massa joves, tenen les criatures sense cuidar. Es jutja els qui subroguen la gestació mentre passen sense sentència molts que subroguen la criança. La subroguen a escoles, extraescolars, avis, concurs, cangurs i au pairs. A qui sigui, de fet, a qualsevol que passi per allà. Perquè mares i pares biològics, en l'edat òptima i acceptada per la societat, tenen fills, però els fan nosa, els cansen i els impedeixen treballar tant com volen. Sobre la cadira ja em costa més treure-hi punta, perquè el meu jo més racional em diu que possiblement a la clínica aquella de Miami tinguin una pila d'aquestes cadires a disposició i que ja que surt amb un nounat als braços, fer-ho asseguda li donarà major seguretat, sobretot a la seva edat, que als 68 ja li deuen fallar les cames.
Però lo de la silla de ruedas, ¿me lo explicáis un poco más?
Sí, lleva un cartelito que es mamá e hija. Entonces te lleva la enfermera.
Ella está mal.
Pero bueno, a ver, hay que decir, las redes sociales están ardiendo en estos momentos porque esta fotografía, cuando no has parido,
claro, es lo que yo pregunto.
Es un poco rara e inquietante.
Yo pregunto por desconocimiento, sí. Pero que lo de la silla de ruedas, ¿para qué es?
Será el protocolo del hospital, pero ella es verdad que es una hija por gestación subrogada, entonces que la saquen como si acabara de parir, a mí me ha resultado muy raro de ver.
¿Y
aparte que el tema de la gestación subrogada ya sabemos que trae mucha cola y es muy polémico y que en nuestro país está prohibido.
Claro, pero allí está permitido y pone carrito para madre y bebé. Pero claro, es cierto que Ana podría salir a pie
caminando,
porque no tiene ningún tipo de problema.
No, algun tipus de problema sí que pot tenir. Varius. Aquest és el problema que té l'Obregón, no? Aquella edat que té. Per això d'anar amb cadira de rodes. No serà la primera mare amb problemes circulatoris, tampoc. Ni la primera mare que té una criatura com a pedaç per una tara psicològica xunga. Ni la primera mare que deixa en herència a la seva filla tot de traumes que arrossega i que la incapaciten no ja per cuidar d'un infant, sinó per cuidar-se d'ella mateixa. Però això, que passa tant en casos de subrogació com naturals, només es condemna en els primers. A nivell legal, la gestació subrogada està prohibida, per això l'Obregón ha hagut d'anar a fer-ho fora. I aquests bebès són com els mangos, no n'hi ha de quilòmetre zero. És a dir, que sobre d'immoral és poc sostenible.
En Espanya, la gestació subrogada està prohibida.
Sí, ya hubo una sentencia en el 2013, pero es que en el mismo año pasado el Tribunal Superior de Justicia emitió también una nota en la que decía que no estaba sujeto a derecho, que se trata de una explotación a la mujer que además daña los intereses superiores del niño y además asegura en esa misma nota que no se dota de dignidad humana tanto al niño como a la mujer que va a tener posteriormente ese bebé.
És un tema amb molts angles, amb molts matisos, però que, com és tradició, debatem simplificant i moralitzant com si fóssim eclesiàstics de l'edat mitjana. Però si algú és especialista en opinar sense saber-ne massa ni donar-se temps per meditar-hi, a banda de tots nosaltres, a les xarxes socials, són els polítics. Els polítics, que han de fer equilibris entre saber què en pensen, si és que en pensen res, i allò que els convé dir per acontentar els que els pensen votar. Podríem dir que és una opinió subrogada, ¿no? Sería pertinente, ¿no? ¿Eh?
Bueno, pues este es el debate abierto, abierto en la política y fuera de la política. Se están produciendo reacciones, como ven, del presidente de Asturias, también en el Congreso de Diputados. Pachi López, el portavoz socialista, le preguntan lo mismo en los pasillos del Congreso.
Partido acerca de la gestación subrogada.
Sabéis que estamos en contra de todas esas cosas, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Dice que están en contra de todas esas cosas, pero van a escuchar enseguida a Reyes Maroto, la candidata a la Alcaldía de Madrid, con matices, con matices. Ángela Vera, en el Senado, ¿cuál es la posición del Partido Popular respecto a esto?
Pues no hay una posición clara. Lo que nos dice en el Partido Popular es que la última vez que se habló fue en la ponencia de 2018, en la ponencia de Rajoy, que decían, bueno, que el Partido Popular permitía la nacionalización de los niños nacidos en el extranjero. ¿Qué dicen otras fuentes del Partido Popular ahora mismo, Antonio? Bueno, pues que la sociedad va avanzando y que habría que regularlo, que es una necesidad, nos dicen. Y otras personas del PP lo que nos dicen es que cuando exista libertad e igualdad entre la gestante y quien adopta, pues estarían a favor, pero realmente el PP está dividido y no hay una posición actual clara.
11:03. Bea Zamorano, decíamos, más reacciones. Veíamos a Pachi López, decía, nosotros estamos en contra de todas esas cosas. Pero Reyes Maroto acaba de hablar en Radio Nacional e introduce algún matiz.
Sí, ella dice que este debate está abierto desde hace mucho tiempo, que en el Partido Socialista siguen defendiendo la misma postura, esto es ilegal y así vamos a seguir defendiendo que sea, pero respetamos que haya personas como Ana Obregón que acudan al extranjero donde es legal, pues a acudir a esta opción, a la gestación subrogada.
Oh, yeah.
Es un debate que lleva abierto mucho tiempo y en el cual el Partido Socialista tiene una posición muy clara, que es ilegal, y nosotros seguimos manteniendo que eso sea así, y respetamos que haya personas como Anaya Bolegón, pues que vayan al extranjero a utilizar esta opción, que es en el extranjero y en Miami legal.
Bé, ja ho sentiu, tot un exercici d'equilibrisme, això d'opinar sense mullar-se. Gairebé tant equilibrisme com això de ser mare sense parir.
A l'Oasi.
Ningú ha demanat mai comprovar el DNI per saber quin és el sexe d'algú. Però el document, allà en petitó, allà hi surt. Allò d'una M o una F, us hi heu fixat mai? Ni tan sols hi surten les paraules masculino ni femenino, les lletres inicials i prou. Cosa que afegeix caos, perquè M pot ser la inicial de masculí o la inicial de mujer. Jo durant molts anys creia que era trans. Durant molts anys creia que era trans, perquè jo em sentia home, però el meu DNI hi sortia una M, això interpretava que era de mujer. Per això un dia vaig reunir amb els pares, els vaig fer seure al sofà de casa, i després de deixar anar un fort sospir, els vaig confessar a dir: papa, mama, a partir d'ara vull que em tracteu com un home. Ells em van mirar fixament i em van contestar: et seguirem tractant com un imbècil, que és el que ets, digui el que digui el DNI. Va ser un moment preciós.
L'Oasi.
Preciós.
Per mirar d'atrapar el raïm i fer-me passar la set mastegant aquells dolços i sucosos grans, vaig començar a fer saltets. Saltirons. Me deixo gairebé 1,90 m, però per compensar aquesta alçada tinc unes cames esquifides i poc musculades que no em permeten elevar-me massa més d'un pam. A falta de bones cuixes vaig haver de tirar d'enginy, i per això vaig anar arrossegant pedrotes i col·locant-les just sota el raïm per mirar de guanyar prou alçada amb aquella escala primitiva i poder tocar amb la punta dels meus dits aquells fruits que tant necessitava. Pràcticament eren meus quan una de les roques més desiguals va trontollar, va sortir-se de posició i va ensorrar tot el meu altar. L'escala rocosa es va desmembrar en un espectacular desplomament i jo, en el meu paper d'enxaneta, vaig acabar per terra amb el colze pelat i un turmell esquinçat. El raïm seguia igual de lluny que abans, però jo ara tenia un peu inflat i era incapaç de posar dret el meu 1,90 m.
L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IV3 Ràdio. Cada dissabte a les 10 del vespre a IV3 Ràdio. Qualsevol dia, a qualsevol hora, al web i l'app d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. Som grans.
Xisco, Joan, m'han dit que mos toca fer una nova esca perquè els oients escoltin el programa de Tèntol. Què els podríem dir?
Tot i que m'agradaria, no seré jo qui digui que Tèntol és el millor programa de la ràdio balear, perquè crec que és un paper que no me correspon.
De fet, podem convidar els oients que mos telefonin per dir-mos què és allò que fem malament al programa.
No puc amb els falsos modestos. Si pot ser que la gent que ens telefoni no sigui per criticar-nos, no me'n faltaria d'altra.
Bé, tantes deim que Tèntol és un programa d'entreteniment i divulgació sobre el patrimoni lingüístic de les Balears i el millor dolç pels vostres hores baixes.
Sí, poden dir això, bona idea. Sí.
Au, fem un Tèntol.
Tèntol, de 3 a 6 a IV3 Ràdio.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IV3 Ràdio.
Salut i bona música.
L'Oasi, allà on els aïllats ens feien companyia.
El turmell em feia mal, però el dolor no em distreia de la set que seguia tenint. Diuen que podem aguantar vius dues setmanes sense menjar res, però que tres dies sense beure ens poden dur a l'altre barri. Vaig calcular que un esquins de turmell em permetria viure mesos sense problema, però que necessitava aquell raïm si no volia quedar-m'hi per deshidratació. Així que vaig mirar al meu voltant, vaig agrupar les roques grosses de l'escala fallida i les vaig anar colpejant entre elles per fer-ne trossets més petits. Un cop tenia rocs d'uns 15 centímetres de diàmetre, només em calia punteria. Llançar-les contra la branca que sostenia el raïm i confiar que l'impacte fes caure el fruit just sobre les meves mans. El primer intent no va tocar branca. El segon tampoc, però s'hi va costar més. Però el tercer va tocar-la de ple. El problema és que en comptes de caure el raïm, el que va caure sobre meu va ser un vesper. Als 5 segons tenia centenars d'abelles rodejant-me amb aquell brunzit aixordador, i jo em vaig fugir coix arrossegant un peu i fent anar els braços per espantar les abelles. Era com un videoclip del Langui, perquè us en feu una idea, una cosa així. Però quan per fi van desistir, les abelles, vaig quedar tacat de mel i amb una pila de picades. La imatge era lamentable i la picor difícil de suportar. Però aquell sprint, aquell rampell d'activitat física, encara m'havia deixat més assedegat. I el raïm seguia allí dalt, esperant que trobés una manera d'apoderar-me d'ell i del seu nèctar.
Ronda de corresponsals. Connectant amb els corresponsals aïllats. Establint connexió des de l'oasi. Connexió remota establerta.
A menys de 2 mesos per les eleccions, és moment de connectar amb el nostre corresponsal a les Pitiuses, Axel Camarasa. Com estàs, Axel?
Hola, bon dia, Adrià.
Dic això perquè els oients que recordaran segurament que tu tens el propòsit, t'has fet el propòsit de presentar-te a les eleccions del 28 de maig.
Correcte. D'aquí a pocs dies hauré de formalitzar ja, diguem, la meva candidatura oficial a la presidència del Consell Insular d'Eivissa. De fet, d'aquí pocs dies també s'ha de signar ja el decret de convocatòria de les eleccions, vale? Que dona el tret oficial, podem dir, a la campanya electoral. Tothom, però ja fa dies que s'està preparant.
El tret oficial, perdona, el tret oficial a qui se li dona? Vull dir, a qui es dispara?
Home, disparar és una manera de parlar. Disparar.
No? Ah, val.
Clar.
No, és que sabia que la política s'havia tornat més agressiva i dic, això igual està normalitzat i ja signa un decret en què hi ha algú que dispara algú altre.
No donis massa idees,
per arrencar.
Si jo governo, faré un referèndum per establir el tret de sortida oficial.
Literal.
Sí, em sembla una bona proposta. Jo crec que la gent s'implicaria i participaria
del
referèndum.
Jo crec que tindria la seva gràcia que el tret de sortida l'hauria de donar, suposo que el vigent governant o governanta, i té una arma de foc a les mans i té els diferents opositors o opositores davant, no? I el tret de sortida pot triar
a qui
descarta.
Clar, concurs. Quin és el rival que et pot prendre el lloc i cap a ell el tret?
Clar, és el joc del calamar polític.
Només en pot quedar un.
Exacte.
Està bé, però clar, en els llocs on hi ha, diguem, poques candidatures, seria com massa fàcil, no?
Sí, a vegades dius, hòstia, prou ha costat fer les llistes com per anar descartant ara. Exacte. A cop de bala, no?
Està patint molt la gent per fer llistes electorals, Adrià. La gent no s'implica,
No, la gent, és que la gent està molt apalancada. La gent està al sofà criticant els polítics, que és molt fàcil.
Correcte.
Des del sofà.
Correcte.
Des del seu programa de sàtira política. No, la gent està molt acomodada.
És que no ho hagués definit millor. I jo crec que per això estic jo. Per fer una passa endavant, per representar tota aquella gent que no vol saber-ne res de la política. Jo sóc el seu home. Que se n'oblidin, només demano que votin i podran tornar al sofà. No cal que es dirigeixin a mi per res, ni que s'impliquin en res. Només vull el seu vot. La resta m'és absolutament igual. I per això...
Va, però amb això, perdona, però amb això no t'estàs distingint de cap altre candidat.
Ja, també és veritat. També és veritat. Però saps on em distingeixo?
On?
Amb la llista electoral. Tinc uns companys de viatge insuperables. Te'ls presento, si et sembla, en uns instants.
Per favor.
Vinga, ja fa dies que la gent s'està preparant per aquesta gran batalla. Per als comicis. Jo no puc ser menys, Adrià. També m'estic preparant. Per això avui et presentaré les dues persones, les més importants, que m'acompanyaran en aquesta aventura meva política.
Uau.
En aquesta incursió, el que jo anomeno la lliga professional dels grans discursos, l'oratòria i tot plegat, per després fer el que em surti d'això que tinc aquí penjat. Què vull, Adrià? Què volem, Adrià? Perquè tu ja ets un soldat més del canvi, Adrià. Ets un soldat més del canvi.
A mi no m'hi fiquis, eh? Vull dir, jo estic aquí de testimoni.
No ho saps encara. Però tu ets un soldat més del canvi, Adrià.
Què vols dir?
Què volem? Què volem? Volem fer un cop d'efecte. I per això la llista electoral que presento és un autèntic cop d'efecte. I és que em poso una mica intens, Adrià, perquè no em puc relaxar. Guanyar les eleccions, governar Eivissa, presidir el Consell, és ara mateix el meu objectiu número 1. I m'hi penso deixar la pell per aconseguir el cop d'efecte. Va, anem a desgranar qui serà la meva mà dreta en el futur govern Pitius. Un desconegut de la política actual, amb un currículum envejable, com per exemple, atenció, haver estat ni més ni menys que becari del xiringuito de Pedrerol. Una persona que viu el seu millor moment vital. Vols que reveli el nom?
Que donarà els millors anys de la seva vida per la causa, eh?
Correcte. Que sóc jo, la causa sóc jo.
Sí, la causa ets tu. Doncs sí, estic realment intrigat. Pots dir el nom? Tens permís, eh?
Tinc permís. El nom és...
Val.
Adrià Contreras.
No em sona.
No et sona. Doncs no que sona. Sàpiguis, és l'home de moda. És l'home del moment. És ni més ni menys, atenció, Adrià, que el vigent campió de la Kings League. Com et quedes?
Tampoc sé ben bé què és.
És una lliga de futbol 7 d'amics. És eivissenc. És el president del club El Barrio. Ha guanyat la Kings League al Camp Nou. Vale? Va ser becari del Chiringuito. Per tant, domina tot el que sigui espectacle i manipulació. Exactament el que se li exigeix a un polític. És exactament el que necessitem. A més, representa l'esperit de superació. Després de fallar 3 penals durant la Lliga, a la final, al Camp Nou, amb un estadi a rebentar, 92.000 persones, Adrià Contreras va fer això.
Adri coloca la pelota en el punto de penalti. Se prepara Adri Contreras. Dani Pérez en portería. Adri contra Dani. Puede ser el momento de redención de Adri Contreras. Después de 3 penaltis fallados, va por el cuarto en la gran final. Le pega Adri.
¡Grande, Adrián! ¡Grande, Adrián!
La èpica, eh?
Un soldat més.
Per què li dius Adrián? Que li canvies el nom?
És que no sé si és Adrià o Adrián, és que no ho sé, la veritat.
Bueno.
No tinc ni idea. He posat Adrià, després Adrián, no sé.
Tens a les llistes, com a mínim hauries de saber com es diu, no?
A Eivissa és igual, Adrià que Adrián, això no importa.
No és el mateix, no. I menys en política, en campanya, eh?
Li direm senyor Contreras.
Vale.
Tot sigui per no buscar com es diu de veritat. Senyor Contreras, l'home de moda del moment. I gràcies a ell, la Kings League podrà arribar a Eivissa. Donarem el tret de sortida a la Kings League a Eivissa perquè cal fomentar l'oci saludable, que ens fa una bona falta. Ell no ho sap, però, eh? Però estic segur que serà el nombre 2 de la llista electoral. Què et sembla?
Em sembla bé, sí, em sembla bé, qualsevol nom que m'haguessis dit em semblaria bé, eh? La part de no haver-hi parlat abans ni haver tingut el seu permís i això, aquí potser hi veig una petita fricció, no? Perquè, clar, normalment aquestes coses s'han de parlar abans.
Pensa que tinc diners. I ho puc aconseguir tot.
Ja, però, a veure... Pots dir que és algú que fa coses per diners? Això de la Kings League ho fas per passió per l'esport, no ho fas per diners.
Home, segurament ell ha estat molt a prop de ser esportista d'elit, possiblement. Tot i que no és jugador, és president. L'únic que en aquesta lligueta d'amics fan que els presidents també poden jugar. És una mica,
aquella cosa.
Una mica disbauxa. Jo crec que el convenceré, perquè amb el meu programa electoral que estic preparant a base de cop d'efecte, ell serà un gran cop d'efecte, i comptarem amb ella a Eivissa, s'implicarà. I com que ser president d'un equip de futbol, ni que sigui d'una colla d'amics mig alcohòlics, és com portar una empresa. I la política és com gestionar una empresa. És com gestionar una empresa.
Ui, no? Ui, aquí estàs fent molts links, no, però no ho estàs forçant
de,
molt.
No voldria tirar de tòpics.
Mm-hmm.
Però és
Val.
Així. Però és així.
És així, eh? Val. No, a més està molt bé que tenir un president d'un equip de futbol, encara que sigui d'un equip així una mica especialet, està molt bé, vull dir que és molt útil. Això es va veure amb aquell cas del diputat d'aquell canari.
Mm-hmm.
Saps aquell? El Tito Berni.
Mm-hmm.
Tito Berni era president d'un club d'allà i això li anava molt bé per poder fer després aquelles gestions que feia ell.
Clar, clar.
Vull dir que potser això també us anirà bé.
D'això es tracta. Bàsicament hem vingut a fer gestions. Governar és gestionar, Adrià. Governar és gestionar.
Mm-hmm.
Però...
I ho portaràs com si fos una empresa, eh?
Sí,
òbviament. Si arribes a governar.
Com si fos la meva empresa particular. És la gràcia de tot plegat. Però el meu cop d'efecte no acaba aquí, Adrià. Et vull anunciar un altre dels candidats que m'acompanyaran en aquesta aventura.
Uau.
Ni més ni menys.
Algú que tampoc ho deu saber, no? Que t'acompanyarà.
A ella li he comentat alguna vegada. És una noia, perquè, òbviament, aquí són partidaris de la paritat i de les cremalleres. Sempre són molt partidaris de les cremalleres.
Sí.
I...
El Tito Berni també era molt de les cremalleres.
També.
Molt de baixar-se-les. Sí.
Exactament. La nostra propera candidata té un petit hàndicap a l'hora de... exposar-se públicament, per això mai ha fet la passa endavant, però jo, gràcies al meu projecte, a la meva iniciativa i a la meva influència, l'he pogut convèncer, és la propietària del Beverly. Quin hàndicap... Quin hàndicap creus que té?
El Beverly, només per recordar-ho, per ubicar els oients, el Beverly és un local d'esbarjo per gent adulta, no?
Correcte. Oci nocturn.
Uh-huh.
Oci nocturn.
Oci nocturn.
I diurn, qui s'allargui una mica més. El hàndicap que té aquesta persona és que és tartamuda. ¿Vale? Per tant, a l'hora de fer discursos i tal, potser serà una mica complicat. ¿Vale? Però... tranquil·la, ara et presento. Però està molt implicat en el projecte. El seu nom no el vol dir públicament, lògicament, perquè ella és una treballadora de la nit, però se la coneix amb el nom de, com que és tartamuda, fan el joc de paraules i es diu Mamadam Butterfly, ¿vale? De fet, al Beverly se sol dir Mamadam Butterfly, si no gaudeixes aquí, no gaudiràs mai. Capaç de fer les millors filigranes, tal com se li exigeix a un polític, coneix els secrets de gran part de la societat pitiusa i per això directament els extorsionarem perquè votin la nostra candidatura. Això és infal·lible, Adrià.
I que et financien la campanya, que això també es necessita molt una mica d'extorsió, eh?
I això es porta. Això està a l'ordre del dia.
Es porta molt.
Això
home,
està
a
l'ordre del dia.
Temps, això.
Ho hem vist aquests darrers dies amb sopars de candidats polítics, no? Amb gent que,
sí,
que directament doncs, ha fet això, ha desviat diners per campanyes electorals.
Ah, sí, en algun cas sí. El dinar no, de per si no implica res, vull dir que potser es va pagar.
El dinar no va ser gran cosa, també t'ho he de dir.
No va ser gran cosa,
eh? Jo estava allà al costat i no va ser gran cosa.
Ah, sí?
Sí.
Que vas fer un...
Un piscolabis, era un piscolabis així... Molt informal.
Mm-hmm.
De fet... no entenem massa la polèmica tots els que ja érem allà. Vull dir, ja sé que és un altre partit polític, que és de la meva competència, precisament per això jo era, és com, diguem-ne, espionatge industrial, ¿vale? Perquè ja saps...
Clar, perquè al final aquí el tema d'això és, vull dir, hi ha un dinar amb una persona que ha estat condemnada per corrupció, per un tema de finançament il·legal, de campanyes electorals, i vulguis que no, té un know-how.
Òbviament, el té tot. Per això jo era allà. Vale?
Mm-hmm.
Però, més enllà de la polèmica, la demostració d'aquesta persona que estigui allà i que pugui fer un dinar amb 50 persones més tranquil·lament és que la reinserció social serveix. Vull dir, aquest home va robar diners públics per finançar campanyes electorals, en aquest cas del Partit Popular. Estem d'acord? La justícia què va fer? Va actuar 3 anys i mig de presó. I què fa la presó? Quin és l'objectiu? Reinserir la gent a la societat. Per tant, 12 dies després d'ingressar, tercer grau, i a dinar amb els amics. Això vol dir que el sistema funciona, Adrià. És que el sistema funciona. És així.
És irrefutable.
És, que...
és irrefutable. És per tant, hauríem d'estar tots orgullosos i satisfets, i menys criticar, no?
Exacte.
Que tothom s'ha posat a criticar, el Parlament Balear, els ministres, escolteu, però si això és un èxit...
Exacte, parla tu amb els experts en la matèria i et diran que el sistema de penitenciari, diguem, que l'objectiu màxim ha de ser que aquelles persones que, per algun motiu, doncs han faltat, han fet alguna falta cap a
una
la
relliscada.
Societat...
Ha tingut una relliscada
puntual, doncs tenen tot el dret de reinserir-se. Doncs aquest cas és l'evidència palpable de que el sistema funciona al mil·límetre, amb les màximes garanties. 12 dies a presó, una privació de llibertat, i després al carrer, perquè t'has de reinserir a la societat. I quina és la teva societat? Doncs el teu entorn més proper. 50 persones i un dinar. Què més vols?
Sí, sí. Bueno, una privació de llibertat o unes vacances llargues, no?
També
depèn de com tu.
Ens hem de felicitar.
De miris.
És que...
Sí, sí, sí.
Castigar per castigar tampoc no té massa sentit, Adrià.
No, vist així, vist amb aquest prisma, crec que és una reflexió que hauria de fer que com a societat podem estar molt, molt orgullosos i menys retrets i més felicitacions.
Exacte, enhorabona a aquest senyor perquè ha pogut congregar el seu entorn més proper en un dinar i ja està, i tots amics, i a celebrar-ho. Sí, sí. Això és la
no,
vida.
No, i molt bé, i un aplaudiment també per la gent que ho ha fet possible, no? Vull dir, gent que l'ha ajudat en aquesta reinserció, que dina amb ells, malgrat ser candidat.
Jo em penjo la medalla, perquè jo n'he estat partícip. Jo vaig voler felicitar-lo i participar de la celebració de poder retrobar-se amb els seus, perquè potser ho ha passat una mica malament aquest home.
Clar,
ha passat una mica malament. Llavors,
són 12 dies.
Hi ha una mica de nervis amb tot el que s'ha filtrat i tal, però se li ha de fer costat. Se li ha de fer costat perquè és una persona a reinserir socialment.
Sí, sí. Vist així.
Són les... així penso anar a la campanya, eh? Vull dir, bona cara, una llista forta, una llista de candidats...
Fortíssima. Un futbolista i una madame. Vull dir que...
Mamadam.
Fortíssim.
Sí,
mamadam,
sí,
perdó.
Perquè s'ha dedicat a fer això.
Sí, sí. I llavors sempre et queda... tens una assignatura pendent que... Sí. Bueno, no sé, suposo que potser amb tres ja feu, no?, les llistes allà, però normalment hi ha un candidat que es posa o candidata que es posa per tancar la llista.
Un honorífic.
Honorífic, exacte.
Correcte.
Que és algú que ja sap que no entrarà.
Correcte.
Però que fa il·lusió. Vull dir que encara tens aquí un
sí.
slot, un espai
solen ser persones grans.
Sí.
Persones que han tingut càrrecs ja, vull dir, conegudes i tal. És aquesta paradoxa que es dona de que les persones conegudes, que han estigut rellevants, que tenen un pes, les posen al final de tot de la llista, com per omplir. I a davant va gent... no rellevant, no coneguda, és una mica la paradoxa. Però jo trencaré amb això, perquè sí que Madame Butterfly és una mica més anònima, però Adrià Contreras està ara mateix en boca de tothom. Això, fes-me cas, Adrià, que funcionarà i que és un pla infal·lible.
Sí, bueno, en boca de tothom. Madame Butterfly també està en boca de tothom.
La seva boca està a la boca de tothom.
Exacte.
Feu-me el vostre pròxim president. Estic forrat de pasta, vull ser de la casta i que...
Ho aconseguirem, Adrià, ho aconseguirem.
Sí, bueno, no m'hi fiquis a mi. Jo l'únic dubte que tinc és que suposo que això en algun moment haurem de deixar de parlar-ne, perquè, clar, com a ràdio pública crec que hi ha un període electoral en què no pot haver-hi... no podeu aparèixer així a la brava els que us presenteu a les eleccions. Llavors, aquells 15 dies de campanya, si toca corresponsalia, no pots mencionar-ho, eh?
Vale.
Ni amb subterfugis ni amb trampes de les teves, eh?
No, pas mai. Déu me'n guard.
Vale.
No ho faria pas mai, això, Adrià.
Molt bé.
Legalitat davant
de... En tot cas, ens queden 2 mesos per endavant, 2 mesos de precampanya i de campanya, es faran llargs, però jo crec que tenint aquest incentiu de tenir aquest candidat que anem coneixent les interioritats i començant per la construcció de les llistes, jo crec que estarem tots molt atents. Axel Camarasa, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Adrià, que vagi molt bé.
Axel Camarasa.
Visca Eivissa.
Previously. A l'Oasi.
advocat.
Per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller de Mobilitat i Habitatge.
És superxulo, això de jurar el càrrec, és xulíssim. Ho fa tot més, com més pompós, no? Vull dir, trobo que totes les feines haurien de fer jurar el càrrec als nous treballadors, no? Seria xulo, no sé, una cosa tipus... Jo, Antoni Anglada Pons, juro per la meva consciència i honor, posant la mà al damunt d'aquesta Bíblia, que exerciré el meu càrrec de repartidor del Mercadona amb lleialtat al rei, la Constitució i el codi de bones pràctiques que duem a la guantera del camió.
L'Oasi.
Això no me preocupa.
Tenia molta, molta set, molta. Però no tenia manera d'aconseguir arribar a aquell raïm que penjava de la branca. Em faltava energia per pensar, forces per escalar i astúcia per dissenyar un nou pla. Potser el més senzill era amorrar-me a la bassa de l'oasi, fer uns globs de l'aigua sense filtrar i arriscar-me a morir intoxicat abans que de deshidratació. Així que, amb ràbia i resignació, coix, picat i enganxifós de mel, vaig rendir-me. Vaig fer mitja volta per abandonar aquell raïm preciós i el punt per tornar cap al centre del meu oasi, al meu camp base, on no hi havia reserves de cap beuratge. Però just quan em disposava a marxar, vaig veure que des de dalt d'un arbre m'observava un ocellet. Un ocellet que m'havia vist intentar fracassar i abandonar la meva conquesta del raïm. Un ocellet que sota el seu bec se'n fotia de mi. Es reia de la meva petositat i de la meva incapacitat. És clar, només podia fer una cosa. Allò que qualsevol humà amb dignitat hauria fet.
Qualsevol dia, a qualsevol hora, al web i l'app d'IB3 Ràdio. L'Oasi, amb Adrià Quatrecases.
IB3 Ràdio. 18 anys amb tu.
Aquest diumenge, a les 12, l'Atlètic Balears visita l'estadi Johan Cruyff. Després de jugar dos partits a l'estadi Balear i encadenar dues victòries, els de Tato García intentaran sumar la tercera davant el Barça Atlètic.
Pues ja és que la motivació nostra ja és de guanyar tot.
A partir de les 12 viu tota l'emoció del futbol amb l'equip d'Esports 3 en Joc a IB3 Ràdio.
Ens miram l'actualitat amb distància des de l'Oasi. Adrià Quatrecases. IB3 Ràdio.
Benvinguda o benvingut a una nova sessió de meditació radiofònica. L'estaves esperant, punyetera. És aquesta estona que dediquem cada setmana a una mica de meditació conjunta, en què jo, amb aquesta veu forçada, intento guiar-vos en la conquesta del focus, la concentració i l'empoderament espiritual. És un exercici recomanable per tothom, però sobretot per aquells a qui aquesta setmana els han plogut bufetades de tot arreu per haver-se reunit amb un corrupte.
El Parlament va celebrar el darrer ple de la legislatura just el dia que marcava d'alguna manera el compte enrere per les eleccions. Només manquen 2 mesos pel 28M. En principi, aquesta sessió havia de servir per fer balanç dels darrers 4 anys, però va ser una jornada dura, marcada pels retrats, crítiques, sobretot entre el PP i l'equip de govern. Podrien dir que més que una jornada de balanç va ser una prèvia electoral. Varen ser protagonistes del debat el polèmic dinar de Marga Proens, presidenta del PP Balear, amb l'expopular José María Rodríguez, recordem, condemnat per corrupció.
Marga, escolta'm, quan sentis a gairebé tot l'arc parlamentari criticant-te, tu no t'immutis. I pensa't alguna excusa per autocompadir-te. Per exemple, pots imaginar-te que et critiquen perquè tenen enveja del Tiberi que et vas fotre en aquell dinar amb el corrupte. Què vau menjar? Perquè no m'imagino jo que en aquests àpats mengis una crema de carbassó o unes bledes bullides. Segur que van caure uns entrants, dos plats, prepostre, postre, postpostre, Una copeta, potser, que a la sobretaula s'allarguen quan un està a gust, Ja no, ja t'ho dic, que sí, ja t'ho dic.
Del dinar dels populars, en José María Rodríguez va ser protagonista durant tota la sessió. La pròpia presidenta Armengol va dir que l'error reconegut per Proens és impagable per als interessos dels socialistes. El PP va voler donar per tancada la polèmica del dinar de Proens, ho varen fer atacant la presidenta per la seva gestió i la seva sortida nocturna durant la pandèmia.
Ah, que sí. Clar que sí, Marga. Si alguna cosa vam aprendre de les matrimoniades és que només es pot refutar un retret amb un altre retret d'una altra cosa. Un i tu més. Funciona al Parlament igual que el pati d'una escoleta infantil, encara que sigui referint-te a allò de la copa en pandèmia de l'Armengol, que és cosa que té més de 3 anys. Però no caduca, no caduca. Les pífies no caduquen mai per la retòrica política. En política, les cagades són com els xiclets a les sabates. Un cop se t'han enganxat a la sola, no hi ha manera de desfer-te'n. I tu, Marga, Marga, tu que ja et pensaves que havia passat la tempesta després que el Parlament Balear quedés tancat fins a les eleccions, resulta que l'endemà, al Congreso, va i t'ho tornen a treure. No, i aquest cop, ho fan 2 ministres de l'Estat. Que ja és que...
Avui, al Congrés dels Diputats, 2 ministres han retret a Marga Proens el seu dinar amb el condemnat per corrupció José María Rodríguez. Ha estat en la sessió de control al govern en el Congrés dels Diputats.
Primer ho ha fet el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i després la ministra de Transport, Raquel Sánchez, quan responia a una pregunta de la líder del PP.
Tenga usted cuidado con quién se reúne, con quién como en público, sobre todo, señora Proens, si es
Encio, por favor.
Dirigente del Partido Popular condenado por corrupción por haber financiado ilegalmente las campañas del señor Jaume Matas. Espero, señora Proens, que no sea esa persona la que le asesora en materia de vivienda.
Resposta de Raquel Sánchez a Marga Proens, que ha qüestionat la llei d'habitatge que s'està gestant en el Congrés.
Com que s'està gestant? El Congrés està gestant una llei? Home, doncs ja ho podien encarregar a un Parlament de Miami que la gestin allà, no? I si de cas quan estigui feta i aprovada ja l'aniran a recollir mentre els fan fotos els de la revista Hola, no? Ja està.
I figúrese si lo desconocen que pregúntele a su compañera, la señora Proens, que recientemente, yo creo que preparando las listas, comió con una persona condenada por corrupción siguiendo, y en ese sentido una persona que tuvo que renunciar al cargo de delegado del gobierno por presiones a la policía judicial, a la Guardia Civil.
Au, i el Marlaska també. Però te l'hauries d'escoltar ell, eh? Perquè és algú que sap perfectament que les converses amb criminals s'han de fer discretament, eh? Dins un jutjat, per exemple. Si és que els crits dels torturats et deixen sentir la conversa, que a vegades fan una renou que no vegis. Benvolguda Marga Proens, pensa que aquesta obsessió té els dies comptats. Aquesta obsessió que tenen amb aquest tema té els dies comptats. Comptats fins que passin les eleccions. El 28 de maig ja està. Tota aquesta sobreactuació i aquest marcatge ja s'esfumarà. Però la política, des de temps d'Aristòtil, consisteix a esquivar els problemes complexos per centrar-se en forgar les petiteses del rival. Una alternativa perquè es parli menys de les teves trobades furtives amb corruptes i més del teu projecte polític com a candidat al govern balear, jo crec que seria que incloguessis la corrupció al programa. La inclous i ja està. Proposar per la propera legislativa que tothom dini amb corruptes, a càrrec de la institució per tenir més tracció popular, a cop de val, no? A cop de val, com els del Palma Activa o els Menorca Vals. Uns vals que et serveixin per àpats amb gent de mala reputació, o, escolta, que et serveixin per gastar els vals aquests en criatures neonates, que seria molt celebrat, també, no? Fer servir els vals i els bons aquests per comprar criatures a Miami?
Esgotats. La segona remesa dels bons de Palma Activa de descomptes pel petit comerç de Palma s'han acabat aquest dematí a primera hora, després que minuts més tard de les 12 de la nit se n'activassin de nous, concretament més de 12.300. Les patronals del comerç subratllen que aquestes iniciatives són fonamentals per incentivar les compres en aquesta època de l'any.
Vals per comprar nins i nines, però que siguin gestacions subrogades locals. Eh? Això és el que, jo crec que això és el que està demanant la gent. O dinars amb condemnats, però condemnats d'aquí. Eh? Condemnats d'aquí, res de corruptes de fora. Això sí, caldrà procurar que el sistema no es pengi, com ha passat amb els de Palma Activa aquesta setmana. No fos cas que un s'hagi fotut una mariscada amb algun condemnat per corrupció i en no funcionar els vals hagin hagut de fer un simpa. Això no seria civilitzat. Marga, reina, descansa bé aquest cap de setmana. Has hagut de sentir-te de tot aquests darrers dies i et mereixes un descans de tant xiulet a les orelles. I si et creues amb algun ciutadà o amb alguna ciutadana que t'ho retreu mentre passeges, perquè la gent és així, la gent és molt impertinent a vegades, i escolta, si tu dubtes, si no saps si disculpar-te o replicar, pots optar simplement per inspirar i expirar.
A l'Oasi.
Aquí, a la Lluna, també estem seguint de prop aquesta cimera pel clima de Glasgow. T'haig de dir que hi ha una mica de malestar.
Per què?
Aquí a la Lluna, amb la cimera mundial per salvar la Terra. O sigui, salvar la Terra, però i la Lluna què? Ni una trista menció a la Lluna durant els dies de cimera. O sigui, no s'ha dit res de la Lluna, Adrià. Res. Que es menysté i es menysvalora la Lluna que els de la Terra només mireu per vosaltres, Adrià.
Sí,
és que
sí.
Us esteu mirant el melic.
Ojo, cuidao!
Compte, perquè ha nascut un moviment que vol acabar amb això, eh?
Què dius ara?
No, que ens volem independitzar de la Terra.
Uf!
Volem canviar d'òrbita unilateralment. Ho estem mirant, de quina manera ho podem fer.
No, això, perdona, però això ho hem de decidir entre tots.
No.
Sí,
no,
tenim dret a votar perquè la Lluna és un satèl·lit terrestre i, per tant,
sí.
La Terra té tot el dret del món a decidir què passa amb la Lluna.
Què fem amb la Lluna? No. Sí, la Terra, saps què et dic? La Terra en roba, Adrià.
L'Oasi.
Fins que no vau venir, aquí estàvem tranquils.
Vaig mantenir la vista endavant, sense mirar cap a l'ocellet foteta. Sense mirar-lo. Em vaig expulsar els pantalons i em vaig passar els dits pel cap per pentinar-me una mica. Vaig escurar la gola i en pas ferm, fingint que el turmell no em feia un mal de mil dimonis, vaig posar-me a caminar, allunyant-me del raïm, sota l'atenta mirada de l'ocellet burleta. I en veu alta, amb la màxima convicció que vaig ser capaç de fingir, vaig dir... feien bona pinta aquests grans de raïm, però quan m'hi he acostat he trobat que encara eren verds. Deixaré que madurin i ja vindré a recollir-los d'aquí uns dies. I així, fent malfatxenda, és com un humà es refà d'una situació humiliant, fent veure que en realitat no és que no pogués agafar el raïm, sinó que havia desistit d'acollir-lo. No sé si l'ocell s'ho va arribar a creure o no, però ja que tenia el turmell fet pols, la pell picotejada i la gola seca, almenys calia cuidar l'orgull. Això ha estat tot per avui des de l'Oasi. Confio que plegats en aquest racó distant, lluny del món que ens envolta, ens haurem mirat l'actualitat d'una altra manera, potser poc rigorosa, però tanmateix més divertida. Us espero dissabte vinent a les 10 del vespre a IB3 Ràdio o ens podeu trobar també qualsevol dia, qualsevol hora per internet, bé des del web o bé des de l'aplicació de mòbils d'IB3. Si voleu rebre un avís quan un nou episodi estigui disponible, ja sabeu que teniu la newsletter a la vostra disposició. Entreu simplement a l'adreça ja.cat/l'Oasi, poseu el vostre correu electrònic allí i la rebreu cada setmana puntualment. Ara us deixo amb una cançó de la Claudine titulada Potser mai és massa tard, però la setmana vinent, ja ho sabeu, mateix lloc i mateixa hora, una ferrada des de l'Oasi.
Vaig canviar els llençols del llit, vaig llançar-ho tot, els llibres, els vinils. Tot i així m'espanta el fet que els records segueixen a la meva pell. La teva olor perviu dins meu. Per què no sé esborrar-te? Ja no puc navegar sense el meu far. Per què no puc odiar-te? Passa el temps, però jo no et deixo d'estimar. D'estimar, d'estimar. Passa el temps, però jo no et deixo d'estimar. Volar, vull volar. potser mai és massa tard. Totes les vegades que et vaig dir vull deixar-ho tot, no puc seguir així, vaig trobar refugi al teu pit i amb petons em vas guiar pel bon camí. I els llençols ens van mimar tota la nit. Per què no sé esborrar-te? Ja no puc navegar sense el meu far. Per què no puc odiar-te? Passa el temps, però jo no et deixo d'estimar. Passa el temps, però jo no et deixo d'estimar. Volar, vull volar. Potser mai és massa tard.